Els migdies de Cope Menorca comencem una nova temporada amb un nou programa del Mirall de l'Església. Estem aquí plens d'alegria i de ganes de comunicar. Estem novament amb tots vostès, l'equip que ja fa anys que participàvem en aquest programa, que som en Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i en el control, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós presentat pel Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, amb la finalitat d'informar de la vida de l'Església menorquina.
El programa d'avui notaran una estructura diferent. Pensam que d'aquesta manera us arribarà millor el missatge que pretenem comunicar.
Avui ens centrarem en les notícies d'actualitat que ens donen a conèixer l'inici d'un nou curs i a l'entrevista parlarem amb en Joan Àguila sobre les noves perspectives de la catequesi.
Comencem el programa d'aquesta setmana escoltant primer de tots les notícies que ens ha deixat l'actualitat de l'Església menorquina d'aquesta setmana.
En primer lloc, en Diego Dubón ens aporta els detalls de l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent.
Recentment, el Santuari de la Mare de Déu del Toro va acollir l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent, en la qual el grup de gent gran ha donat inici al nou curs pastoral. L'administrador diocesà, mossèn Gerard Villalonga, va dirigir unes paraules als assistents destacant la important tasca de Vida Creixent dins de l'Església.
A la trobada d'inici de curs vaig encoratjar els membres de Vida Creixent a fer camí tots junts com a família diocesana, a ser part activa de les comunitats parroquials, a estar sempre atents de les necessitats de les persones més vulnerables i a oferir els seus dons i saviesa a tota la comunitat parroquial.
Mossèn Llorenç Sales va ser l'encarregat de presentar el nou temari per aquest curs que porta per títol Estimar, l'autor del qual és el prevere Joan Lledó. Després es va celebrar una eucaristia presidida per l'administrador diocesà i concelebrada per diversos conciliaris i, finalment, es va compartir un dinar de germanor.
A continuació, escoltam en la veu d'en Sebastià Taltavui la informació dels 50 anys de la parròquia de Sant Rafel.
Els dies 1 i 2 d'octubre, la comunitat parroquial de Sant Rafel va celebrar el seu 50 aniversari, tot coincidint en la festa externa de la titular de la parròquia. El dissabte va tenir lloc l'Eucaristia d'Acció de Gràcies pels 50 anys de la construcció de la parròquia, presidida pel bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, antic rector de la parròquia. A la celebració hi van participar més de 200 persones i va comptar amb l'acompanyament musical del cor de la parròquia i el cor cadència. Tot seguit es va projectar un vídeo elaborat per Sebastià Mercadal, que repassava els 50 anys de vida de la comunitat, mentre es feia un sopar de germanor. El diumenge, al voltant de 150 persones es van trobar a l'ermita de Sant Joan de Missa per compartir taula i fer un retrobament amb aquells que han anat passant per la comunitat al llarg d'aquests 50 anys.
Per acabar, els hi parlam del 50 aniversari dels equips de la Mare de Déu de Menorca. Ens informa ara na Sònia Febrer.
Diumenge passat, els equips de la Mare de Déu de Menorca van celebrar el seu 50 aniversari amb una trobada a Ferreries. Na Mercè Capó, membre dels equips, ens explica com es va viure aquesta celebració.
Va ser un acte molt, molt emotiu. Vam tenir el privilegi de comptar amb la presència dels seus fundadors de fa 50 anys, Cristòfol Vidal, com a conciliari, i d'Anna Maria Dolors Amat, que junt amb el seu marit, en Josep Maria, que el cel sigui, durant molts anys van acompanyar equips. Això ens demostra la gran vitalitat i fortalesa que té el moviment a Menorca. Nosaltres estem convençuts que pertanyen als equips és la millor eina que tenim els matrimonis i les famílies per viure la nostra fe i per créixer i madurar com a cristians.
En aquesta jornada també es va donar la benvinguda a dos nous equips, el CD7 de Ciutadella i el primer grup que s'ha constituït a Mallorca. Finalment es va celebrar una eucaristia i un dinar de germanor.
Reprenem la vida dels sants i començarem avui parlant de Santo Tomàs de Villanueva, En Marc ens explica qui va ser aquest sant.
Santo Tomás de Villanueva va néixer el 1486 a Fuenliana, Ciutat Real. Va cursar estudis d'arts i teologia a la Universitat d'Alcalá de Henares. El 1516 va ingressar a l'Ordre Agustina, on va ser superior, provincial i visitador. Va ser destinat a València com a arquebisbe, una ciutat que es troba amb una altra decadència cultural i religiosa. El primer que va fer va ser impulsar la formació dels preveres de la diòcesi. El clergat es va sentir acompanyat i estimat per ell. Això repercuteix en un poble cada cop més fidel a Déu per l'exemple de tots els religiosos. Santo Tomás de Villanueva mor el 1586, deixant perfectament organitzada València en el pla jurídic, espiritual i humà.
Començam amb la cançó de Nico Montero, que ens canta Atrévete.
Atrévete a soñar despierto, atrévete a vivir sin miedo, atrévete a ser tú mismo y lánzate a vivir. No dejes tanto para luego, atrévete y alza el vuelo, abraza fuerte el tiempo nuevo de la plenitud. Porque los sueños se construyen paso a paso y el mundo necesita gente como tú. Se buscan jóvenes que sean la luz del mundo, que quieran ser testigos fieles de Jesús. Confía siempre en ti mismo, no des la espalda a tus motivos. Confía en Dios, Él va contigo, busca en tu interior. Hay una luz que no se apaga, hay una voz que hoy te llama, hay un amor que se hace fuerte en tu corazón. Porque los sueños se construyen paso a paso y el mundo necesita gente como tú. Se buscan jóvenes que sean la luz del mundo, que quieran ser testigos fieles de Jesús. Atrévete, confía y vive, abre los brazos al futuro, vive con pasión. Atrévete, confía y vive, porque el Espíritu guiará tus pasos, siéntelo. Atrévete, confía y vive, como Don Bosco sigue el eco de tu corazón. Atrévete, confía y vive, dame tu mano, vamos juntos, no sientas temor.
En el programa d'avui entrevistam a mossèn Joan Àguila, director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears. El proper 12 d'octubre participarà a la jornada de formació de catequistes de Menorca que celebrarem a Ferreries. Bon dia, Joan, i benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu també per estar aquí amb tots nosaltres. Per començar i entrar un poc en context, te volíem demanar, tenint en compte la teva experiència en aquest àmbit de la catequesi, com trobes que ha de ser el catequista d'avui?
Bé, jo trobo que sobretot, i ho diu també el Sant Pare, el catequista d'avui, més que ser un gran pedagog o tindre molts coneixements de teologia, sobretot ha de ser un gran testimoni, o sigui, una persona que visqui la fe, que tingui una relació molt íntima amb Jesús, que estigui molt implicada en la vida de l'Església i que pugui donar un testimoni davant dels catequitzants, els nens i nenes i també els adolescents i els joves, d'això, no? De que la fe omple la seva vida, dona sentit a la seva existència i l'impulsa, l'ajuda en el servei a l'Església i als germans. Sobretot, un catequista ha de ser un bon testimoni de la fe en Crist.
Així és. I com fer en aquest sentit, no? Com fer que la catequesi porti a una trobada personal amb Jesús, perquè a vegades sembla més com un espai per adquirir solament coneixements sobre la vida de Jesús. Com fer que sigui una trobada personal que canviï la vida d'infants, joves i adults?
Perfecte, sí, sí, m'agrada molt aquest plantejament de la pregunta perquè és ben bé la clau, no? O sigui, no, nosaltres el que notàvem, a Catalunya i Balears vam fer una, com una mena de sondeig o una mena d'enquesta amb els catequistes preguntant-los com ho veien ells, de que, per què no funcionava o quines dificultats notaven, no? I molts ens deien això, no? Que la manera com estava plantejada la catequesi fins fa doncs, 10 o 15 anys era una miqueta molt escolar, no? Molt de temes, però no d'una experiència i una relació, o sigui, una iniciació a una relació amb una persona que està viva, no? i que és Jesús. No? Llavors, des d'aquest moment, arribant-nos a aquesta observació dels catequistes, que ens va semblar molt assenyada i molt lluminosa, també, vam començar a veure de quina manera podríem transformar la proposta catequètica. No? I llavors vam veure que més que centrar-nos en el contingut del catecisme, que els continguts són importants,
sí,
però sobretot el que calia era fer un desvetllament, se'n diu, en la paraula tècnica, però és com una introducció a que els més petits, els que comencen, doncs realment puguin iniciar aquesta relació amb aquest Jesús que no poden veure, que no poden tocar, però que poden descobrir en el seu cor i en la seva vida. No? I llavors el que fem és, sobretot, el primer any, i després també ho anem intercalant, el primer any incorporem la tècnica de l'oratori, sense llibres, sense quaderns, sense absolutament la necessitat, també perquè els nens a aquesta edat tenen dificultats, alguns en la comprensió lectora i en el mateix escriure. Llavors, aquest primer any és més doncs, a iniciar aquesta relació, no? Com quan tu presentes a alguna persona, no li parles de les característiques d'aquesta persona ni de les coses que ha fet, simplement fas que es trobin, no? I que es coneguin i això. Llavors ho fem això tant a l'oratori com també després a les celebracions litúrgiques, a la parròquia, no? I llavors l'accent és més aviat aquest, no? I sobretot que el catequista, com he dit abans, sigui una persona que aquesta trobada i aquesta relació també d'alguna manera la contagi, no? I la pugui mostrar,
sí,
quan fa pregària amb els nens. No? Aquesta seria una miqueta la clau d'interpretació d'aquesta nova proposta.
I ara mentre feies aquesta reflexió tan interessant, pensava, no? També és important unir la catequesi amb la celebració, no?, de l'Eucaristia, perquè a vegades anem a catequesi, sí, sí, i després partim a casa o a fer altres coses. Vull dir que els fies ja de petits no unir amb els sacraments, no? En aquest cas, amb l'Eucaristia.
Ah, exacte, totalment. I és clau també, és un dels punts fonamentals de la nova proposta. És dir, facilitar a les famílies la participació a la celebració litúrgica, tant que fins i tot nosaltres recomanem que si es pot traslladar la catequesi al cap de setmana abans o després de la celebració, perquè no hagin, fins i tot, diguem-ho d'aquesta manera, no? Perquè no hagin de vindre dues vegades, sinó que quan vingui tota la família també doncs, el nen pugui rebre i participar d'aquesta activitat de catequesi, doncs és un dels aspectes, no? Fins i tot donem materials perquè puguin doncs, anar introduint-se en aquesta dinàmica de la celebració, que poquet a poquet van descobrint, no? que la litúrgia no l'hem de modificar, simplement el que hem de fer és entendre-la i anar gaudint doncs, de tota aquesta saviesa acumulada en aquesta tradició a part de tants anys. No? Per tant, el unir, de fet, això ho diem sempre, no? La celebració litúrgica forma part del que han d'aprendre els nens quan venen a la catequesi, però no que sàpiguin què és una missa o on està doncs, el sagrari, sinó que realment ells comencin a participar de la vida de la comunitat, exacte, fent-hi doncs, alguna cosa i tot plegat. Llavors, aquesta és una miqueta també la nostra idea, que vagin i que s'integrin juntament amb les famílies. I ara, amb això, també t'incorporo un altre punt, no?
Sí.
Que és que moltes vegades ens queixem de les famílies i jo crec que hem de passar a la següent pantalla. En lloc de queixar-nos, és ajudar a les famílies perquè realment allò que ells no han viscut ho visquin i també puguin ajudar el catequista, la catequista, a transmetre-ho als seus fills. No ho fan perquè no vulguin, sinó perquè molts dels pares de la catequesi tenen una edat que ja això doncs, no tenen aquesta vivència com tenien doncs, els nostres avis o els pares nostres. No? Per tant, detectant també aquesta dificultat, també la proposta aporta una possible treball amb les famílies, amb aquests pares i amb aquestes mares d'aquests nens.
Exacte, sí, és que també, com comentes, no? És fonamental que els catequistes, no? Tinguem una part,
sí,
activa, que els pares, fills, joves es sentin, no? Part de la parròquia i de l'Eucaristia, sí. I també, Joan, és membre del grup Canta la teva fe. Te volíem,
sí,
demanar, bueno, segur, no?, que la música és un element important per a la catequesi, per, sí, animar la pregària, es va?
Absolutament, absolutament. Jo n'estic molt convençut perquè, en el meu cas personal, a mi em va ajudar molt. O sigui, allò que deien, no?, d'intentar incorporar incorporar aquests nens, aquestes famílies a la comunitat, doncs mira, jo em vaig sentir, vaig anar integrant a la celebració i vaig anar descobrint cadascuna de les parts de la celebració gràcies a la música. Doncs per què? Doncs perquè a mi m'agrada molt la música, jo doncs, sé tocar la guitarra i tal, no? I a partir d'aquesta, això hi ha alguns teòlegs que ho anomenen la via pulcritudinis, no? Vol dir la via de la bellesa, no? El misteri no es pot explicar, simplement es pot intuir a través de la poesia, a través del cant, no? Jo crec que educar els nostres infants en aquest aspecte, en aquesta sensibilitat, que moltes vegades és més del que es pot raonar, sinó simplement sentir, no?, també a través de la pell, i per mi és bàsic. Inclús en el mateix projecte de la catequesi, també per ajudar a memoritzar, que a vegades és una de les dificultats que troben els nens, doncs, jo què sé, doncs tenim cants per introduir el senyal de la creu, per introduir l'Ave Maria, per introduir el Pare Nostre, amb els seus gestos, no? I crec que això també ajuda molt, perquè igual un nen no sap com pregar, però en canvi cantant obrir el cor, no?, davant del Senyor, i aquest aspecte el cuidem molt i el tenim molt present i ens agradaria poder anar creant més continguts, més cançons que ajudessin també en aquest sentit.
I ara, bueno, tots sabem, no?, que hem passat una pandèmia, potser els catequistes estiguem un poc desanimats, tornant un poc, no?, a començar amb nous mètodes, tot presencial, no?, des de fa ja uns mesos, i te volíem demanar què és el que voldràs transmetre els catequistes de Menorca en la jornada de formació, també no perquè s'inspirin, no?, i es motivin?
Mira, jo crec que som un dels col·lectius que ho hem patit molt, ens ha afectat moltíssim, perquè fixa't que les catequistes, jo sempre he pensat que són l'ànima d'una parròquia, no?, les catequistes, bueno, i qualsevol voluntari, no?, Càritas també, sí, litúrgia, està clar, però sobretot, a més, en les parròquies petites, les catequistes són les que fan també de Càritas, les que fan, bueno, són una miqueta les persones que estan realment implicades i s'estimen la parròquia, i clar, per la majoria d'elles també són grans, i parlo d'elles perquè la majoria també són dones, no?, i durant la pandèmia la vida de les parròquies, clar, per persones són grans, i per la dificultat de poder reunir-nos en grup i tal, moltes d'aquestes, doncs, activitats s'han vist molt, molt, molt perjudicades, no? I la catequesi telemàtica no és el mateix. Vull dir, el que nosaltres podem transmetre un contingut, però tot això que hem comentat ara, doncs, si no et trobes i no ho vius i no pregues al costat davant del, no?, davant del sagrari, o no celebres junts a l'església, és molt difícil.
És molt complicat,
no? Exacte. Jo crec que tots el que necessitem, sobretot, és transmeten un missatge d'ànim, de coratge, de reconeixement també de la tasca que fem, perquè és molt lloable la feinada que estem fent i com vam intentar adaptar-nos durant aquests pràcticament tres cursos que ens va afectar la pandèmia. I després, bueno, pues obrir-los en aquesta nova proposta que incorpora moltes coses que ja es feien, però també doncs, algun accent i alguna manera de fer que ens pugui ajudar també a donar resposta a la realitat de les famílies d'avui, que així puguin descobrir també l'alegria de la fe.
Així és. I de moltes gràcies, Joan, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i des d'aquí animar els catequistes a participar d'aquesta jornada de formació que tindrà lloc el proper 12 d'octubre al Col·legi Sant Francesc de Ferreries. Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Seguim ara escoltant una altra cançó de Nico Montero. Su nombre es Jesús.
Han matado a un hombre en la montaña y con él mataron mi esperanza. Su madre le espera arrodillada al pie de la cruz. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Vino a ser la luz de las tinieblas. Vino a ser el pan de los hambrientos. Vino a liberar a los cautivos. Dijo la verdad. Su nombre es Jesús. Se doblegó ante el poderoso, no hay mayor poder que el de su gloria, con su amor curó nuestras heridas al pie de la cruz, su sangre nos salvó.
Y
I ara posam a la seva disposició l'agenda de cap propers dies. Primera conferència d'etologia d'Escós.
Serà avui cap vespre a les 20:30 hores al Seminari Diocesà a Ciutadella, a càrrec del germà marista Lluís Agustí sobre l'Església i la sinodalitat.
Festa de la Mare de Déu del Roser, celebracions aquest diumenge, primer de tot al castell.
Missa a les 11, presidida per l'administrador diocesà. Després hi haurà un pica-pica.
I a Ciutadella?
A la Catedral de Menorca, celebracions a les 12 i a les 19:30 hores.
Jornada de formació dels catequistes.
El proper dimecres 12 d'octubre, jornada de formació dels catequistes. Entre les 10 i les 13:30, al Col·legi de Sant Francesc d'Assís de Ferreries.
Entrem ara a escoltar l'Evangeli d'aquesta setmana, que és segons Sant Lluc.
L'Evangeli segons Sant Lluc ens parla. Un dia Jesús, anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava a un poblet, li sortiren 10 leprosos, que s'aturaren un tros en fora i cridaren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» En veure'ls, Jesús els digué: «Anau a presentar-vos als sacerdots». Mentre hi anaren, quedaren purs de la lepra. Un d'ells, quan se'n va temer que estava bo, tornà enrere donant glòria a Déu en grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el front fins en terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren 10 els qui han estat purificats? On són els altres 9? Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?» Llavors li digué: «Aixeca't i vés-te'n, la teva fe t'ha salvat».
Jesús desmunta un prejudici religiós. El leprós no és fruit del pecat i no hi ha dret que sigui marginat de la comunitat. El Senyor sent i escolta el clam de pietat dels 10 leprosos i els remet a la llei: «Anau a presentar-vos als sacerdots». I abans d'arribar-hi, queden purs de la lepra. És a dir, Jesús és superior a la llei. Només un ex-leprós torna a donar-li gràcies. És un samarità, un estranger. Jesús trenca un altre prejudici. El que salva és la fe, no les etiquetes. El decisiu no és ser dels nostres, sinó ser del Crist. La teva fe t'ha salvat. On són els altres 9? Si estiguéssim acostumats a fer de la vida un do, seríem més agraïts. Però vivim la vida com si en fóssim amos i senyors. Un altre greu prejudici.
I en la bona notícia de l'Evangeli aquest proper diumenge els hi deim adeu.
I ho feim agraïts de la seva confiança i desitjant-los un bon cap de setmana.
I recordin que ens retrobam el proper divendres aquí a la mateixa hora a Cope Menorca.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Adeu.